Miquel Iceta en aquest estudi. Bon dia, senyor Iceta.
Molt bon dia.
Moltes gràcies per ser amb nosaltres. Li he demanat amb el Gonzalo Bernardos, amb el Jaume Barberà, amb en Vicenç Sánchez i amb la Gemma Galdor, que en 30 segons em diguin què els ha semblat els 66 pàgines, els 33 folis que tinc jo aquí davant, de, sí, els que s'han ja pogut llegir, d'aquest acord entre el PSOE i Ciutadans. Gonzalo, comences tu?
13 dies. És un acord per anar a noves eleccions, és una impressionant operació de màrqueting polític. Correcte. I és el que seria l'inici del veritable acord que probablement, segons la meva teoria, es farà després de les eleccions.
Jaume Barberà?
A mi, amb tot el respecte, em sembla un engany monumental a la ciutadania, és tractar-nos de dumis, i a més, fins i tot diria que, segons com, una pallassada. I, a més, els que s'han passat tota la vida dient-nos a Catalunya que la recepta era el federalisme, ens tracten d'estúpids, perquè l'única referència que hi ha és només una paraula, i a més, allò ens portaria fins al final de la vida per saber exactament què és el que significa.
Vicent?
Jo me'n vaig perquè ara semblaré un carmelita descalç, clar, després d'això. No, a mi m'ha semblat que combinar la intenció que té els Ciutadans, claríssima, també de recentralitzar i jacobinitzar l'Estat amb una intenció federalitzant, és molt difícil. I, per tant, el resultat final a mi em fa grinyola i em fa una mica de por. Quan es diu que se delimitaran les competències de les comunitats autònomes en una reforma constitucional i que s'aboliran les diputacions, el que a mi em sembla és que els governs autonòmics poden acabar convertits en diputacions, que és el que vol Ciutadans.
Gemma?
A mi em sembla un acord inútil perquè no porta enlloc. I dins d'aquest no portar enlloc, com que era una carta als Reis Mags, es podien haver estalviat coses com proposar que els acomiadaments fossin inclús més barats del que planteja el PP. I de les coses que jo no me l'he llegit tot, però m'he llegit les coses del meu àmbit, de tecnologia i dades, i la veritat és que em sap molt greu dir que fa vergonya aliena, és a dir, d'un desconeixement del marc regulador i dels reptes als que s'enfronta el tema de les dades a Espanya i Europa, que em sap greu perquè segur que hi ha gent al PSC i al PSOE que sap una mica d'aquestes coses i que es podrien haver estalviat els paràgrafs sense sentit que han posat.
Algú comentaria tot el que ha escoltat, senyor Iceta?
No sé per què perdem el temps discutint sobre això, perquè si és una operació de màrqueting, si és un monumental engany, si està muntat sobre el no-re, no sé si els oients es mereixen que parlem de coses més importants i més transcendents, no? Perdoneu la ironia a primera hora, però jo crec que és un esforç de dos partits diferents per trobar un acord d'investidura que és estrictament un acord d'investidura. És a dir, això no és un programa de govern. El govern l'haurà de fer qui obté la investidura, i per tant aquí el que hi ha és el compromís que pren Pedro Sánchez amb Ciutadans, és a dir, si jo estic al govern faré com a mínim això. I res que sigui contradictori amb això. Jo crec que és un esforç de diàleg, de negociació i pacte polític com no s'havia fet a Espanya fins ara. Crec que té molts elements molt positius en molts terrenys. És a dir, jo em donaria, com es diu en castellà, con un canto en los dientes, si els propers 4 anys el govern d'Espanya, el que fes la meitat del que es diu aquí. I per tant, jo crec que es pot fer un vot de confiança amb aquest acord.
L'altra meitat no es pot fer?
No, si es fa tot millor, però vull dir-te que és normal. Jo no he vist ningú que a l'acabar un mandat digui he fet tot el que em vaig proposar i fins i tot una mica més. Mm-hmm. Però vull dir que per posar una dimensió del que jo crec que és positiu. Llavors, és veritat que és insuficient. Amb un acord de 130 diputats un no té una investidura. I per tant s'ha de seguir pedalant per intentar sumar més gent a no aquest acord, sinó a fer l'acord d'investidura amb Pedro Sánchez que no sigui incompatible amb aquest i que justifiqui el seu suport. I això és la feina fins a la segona votació de dissabte.
Què li ha agradat més i què li ha agradat menys? O que no li ha agradat res?
Miri, a mi el que més m'ha agradat és que es fa un esforç, fins i tot amb un excés de detall, amb temes que tenen a veure amb l'economia i els autònoms, per exemple. Això m'ha sorprès positivament. A mi m'hagués agradat que hi hagués hagut, per dir-ho així, la fixació de l'estratègia del nou govern envers Catalunya. I jo crec que això m'hagués agradat que hi fos. Ara, això ho ha de fer el PSOE amb Ciutadans? No. Això ho haurà de fer el president del govern, o millor dit, el candidat, en el debat d'investidura, i ho farà.
Ho farà?
Sí, clar.
I quina creu que serà la posició?
Miri, jo sempre penso que les coses han anat tan malament al llarg de tant de temps i hem arribat a un moment tan difícil que qualsevol cosa que es digui semblarà poc, en el sentit de que no hi ha solucions immediates i definitives, però que qualsevol cosa que es faci per recuperar una relació normal entre les institucions catalanes i espanyoles, que abordi la solució de temes concrets des d'una aproximació molt pragmàtica, que des del meu punt de vista passa primer per recuperar el diàleg, després per arreglar el finançament i després, o simultàniament, entrar en els 23 punts que va deixar Mas a la taula de Rajoy i obrir la perspectiva de la reforma constitucional. Jo crec que això és el camí, però si ho dic jo, crec que té poc valor. Si ho dic jo amb un estudi de ràdio, primer ho he dit sempre. O sigui, jo crec que això té valor si és un compromís d'un candidat a la presidència en un debat d'investidura, i per tant haurem de veure si efectivament es verifica i en quins termes.
Creu que ho dirà?
Jo crec que sí, perquè, anem a veure, jo no m'imagino, però no Pedro Sánchez, no m'imagino cap president del govern d'Espanya que en el moment de demanar la confiança de la cambra no expliqui com veu un dels dos problemes fonamentals d'aquest país, donant pel fet que l'altre és l'econòmic-social, per dir-ho així, no? Però com és... No, és que no m'ho imagino. No m'imagino algú que vulgui governar Espanya i no tingui una certa idea de què farà per intentar solventar un problema que és gruixut i que, a més, no és, com dir-ho, no és un incident, és una cosa que s'ha anat covant al llarg de molt de temps, que té causes, algunes recents, però altres una mica més remotes, i que, per tant, un ha de tenir una certa idea sobre això, i l'ha de dir. O sigui, si una de les grans crítiques que jo faig a Mariano Rajoy és precisament que no hagi dit res sobre això, més enllà de dir que s'ha de complir la llei. O sigui, jo crec que si volem fer un govern de canvi, el primer canvi és que ha de reconèixer l'existència d'un problema, ha d'intentar primer també aclarir-se sobre per què creu que s'ha produït i quin és la seva proposta, no per resoldre'l de forma puntual i immediata, sinó per anar-lo resolent. Avui sentia el president de la Generalitat en una altra emissora i deia necessitem algú a l'altra banda de la taula. Diu, qui sigui, però que s'hi posi i que en puguem parlar, no? Doncs jo crec que aquest serà un dels elements claus del canvi polític que Espanya necessita i que espero que Pedro Sánchez pugui encapçalar.
Ara, veure, per exemple, molta gent es pot preguntar per què el PSOE ha pactat amb Ciutadans i en canvi no amb les forces d'esquerra, que seria el més normal.
Bueno, perquè va haver-hi des del principi, jo amb això vaig discrepar molt amb el plantejament que va fer Podemos. Podemos va dir, mentre negociïs amb Ciutadans jo no parlo. Clar, nosaltres vam fer potser una anàlisi diferent de les eleccions de Podemos, i ho he dit en diverses ocasions. Aquí hi havia una batalla, com en totes les eleccions, dreta-esquerra, que va quedar en taules. No hi ha una majoria d'esquerres al Parlament espanyol, tampoc una majoria de dretes, i per tant l'acord ha de ser necessàriament transversal. Hi va haver-hi una batalla entre partits nous i partits més antics, i aquí van guanyar els antics, però els nous van entrar amb molta força. Hi va haver-hi també una batalla molt tradicional a les eleccions, que és de canvi i continuïtat. I aquí jo crec que va guanyar el canvi. Per tant, des del nostre punt de vista, s'havia de fer una aposta de canvi transversal. Jo vaig ser, em sembla, el primer dirigent socialista que tot Espanya va dir, jo crec que s'ha d'intentar un pacte simultani amb Podemos i Ciutadans. I llavors em van caure bufetades de tots els cantons com correspon, no? Si Podemos fins fa 3 dies no va voler ni seure's a negociar, fa 3 dies va dir, bueno, provem-ho, perquè va haver-hi una iniciativa encertada i intel·ligent des d'aquest punt de vista d'Izquierda Unida. Sabien perfectament que hi havia un procés de negociació amb Ciutadans en marxa, tot i així finalment doncs, es van venir a parlar, però després, quan l'han vist, diuen, ens declarem incompatibles amb això i no en volem saber res. Van dir, en este momento, va dir Pablo Iglesias, bueno, pues aviam si canvia el momento, perquè és evident que...
Però vostè sentirà segur molt més còmode amb Pablo Iglesias que no amb una persona que vostè coneix molt bé, com és Albert Rivera.
Sí, bueno, jo em sento molt còmode al sofà de casa rodejat dels que estimo, diríem.
Ja ho sé, ja m'ho imagino, com tots, però vull dir, políticament...
Però com fem política, doncs jo ho he dit des del primer dia, jo sempre m'agraden més els pactes d'esquerres, però no sempre són possibles, desgraciadament. Per exemple, doncs ara estem des de fa temps parlant a la possibilitat de col·laborar amb el govern de Barcelona i encara doncs, no s'ha pogut concretar, no? Però vull dir-te que això era la nostra... Ara, amb això no n'hi havia prou. I llavors resulta que els de Ciutadans doncs, fan una negociació, que jo crec raonable, que porta aquest contingut que en els contertulis doncs, no els hi fa ni fred ni calor, o més aviat molt de fred, i en canvi jo crec que és una cosa molt digna, i que a més és un acord d'investidura, repeteixo, que no és incompatible amb altres acords d'investidura amb altres partits, sempre que, òbviament, els continguts no en siguin contradictoris. Per tant, quina és la feina d'aquests dies? Seguir les negociacions amb tots els grups que vulguin i després fer el debat. Jo, entre que la primera sessió del debat d'investidura coincideix amb una sessió del Parlament i, per tant, no hi podré ser, però jo ja m'he reservat poder anar a la segona votació.
El dissabte.
Clar. I jo crec que entre la primera i la segona votació doncs encara tens 48 hores.
Vostè creu que dissabte que ve hi haurà president del govern i que serà Pedro Sánchez o no?
M'agradaria, però ja. Jo a dia d'avui li he de dir és dificilíssim com ho ha estat des del principi. Ara jo ho espero, perquè també és veritat que se'm fa molt difícil imaginar, no impossible ni molt menys, que davant de la investidura d'un president socialista que pensa fer un govern socialista, doncs el vot del PP i de Podemos sigui el mateix. Se'n fa difícil. Ara, pot ser, i tant.
Val.
Perquè estem fent política...
Descarta, vostè que és un excel·lent analista, descarta Rajoy ja com a president del govern d'Espanya?
Jo sí, però és que crec, i ho dic des del respecte, eh? Jo crec que com més aviat el descarti el propi PP, millor per ells, eh? O sigui, anem a veure, Rajoy ha fet una cosa, jo potser...
Sí, descarta molt... que sí, Mariano Rajoy, descartaria un govern del PP encara sense Rajoy?
Jo crec que sí, jo crec que això ha anat... si ara, imaginem-nos, per posar-nos a imaginar que el PP de cop i volta diu, escolta, jo assumeixo aquest programa i poso un president que no és el Rajoy, això amb el que jo dic la tercera volta. Doncs home, se n'haurà de parlar i doctores tiene la iglesia, no? Però jo crec que això ha anat massa lluny, o sigui, l'error, des del meu punt de vista, de Mariano Rajoy de no acceptar l'encàrrec i d'intentar la investidura, jo crec que l'ha deixat políticament inhabilitat, diríem. I en aquests moments hi ha una constatació trista de tots els partits, no només del PP. Els partits només canviem quan no tenim més remei. I la regeneració dels partits passa normalment per una etapa d'oposició. Jo crec que en el PP, si pensa a mig i llarg termini, li interessa molt més entrar en una etapa de renovació interna i de regeneració partidària que no pas un govern agònic, jo crec impossible, perquè ell s'ha trobat amb un problema molt, molt gruixut, i és que ningú ha estat disposat, no ja a donar-li suport, sinó ni entrar en una certa discussió amb ell. Jo crec que el PP hauria de llegir bé el que ha passat i veure si té a veure amb el que han estat els seus 4 anys de gestió.
I descarta eleccions? O és el que menys descarta ara?
No, jo és el que menys descarto ara, perquè és possible que hi hagi qui les vulgui, i és legítim.
Podem?
Podria ser que ells pensessin que anar a unes noves eleccions els situaria per davant del Partit Socialista i com això sembla ser el seu objectiu màxim, doncs potser sí que és el que volen. El que passa és que jo amb aquest tema, i ja a més ho vaig dir fins i tot amb les eleccions catalanes, quan algú podia especular, home, doncs si repeteixen eleccions perquè han fracassat els independentistes, potser els que no ho són els hi sortirà bé. Jo sempre he estat contrari a l'avançament electoral. Crec que efectivament és l'últim dels recursos, perquè és tant com dir-los als ciutadans el que heu votat no ens ha acabat d'agradar. Aviam si ho feu millor la propera vegada. No? Perquè els partits no ens ha agradat com heu fet, no hem estat capaços de composar el que vosaltres vau decidir a les urnes i, per tant, torneu a fer, aviam si ho feu millor. Ja sé que algú pot dir que és molta caricatura, però, en fi, jo crec que els polítics tenim l'obligació, un cop els ciutadans han votat, de traduir aquella voluntat, que sempre és molt plural, molt diversa, molt contradictòria, però amb una oferta de govern, que en aquest cas a Espanya requereix de transversalitat i de capacitat de diàleg, que és veritat que són noves regles del joc. Fins ara els problemes eren el bipartidisme i les majories absolutes. Molt bé, ara ja no els tenim. Però ara resulta que hem de prendre tots plegats una gramàtica nova, que és la gramàtica dels acords, amb la qual, amb la gent que tu en la campanya electoral els hi has dit cul d'olla, t'has de posar d'acord i dir, bueno, doncs, ets cul d'olla, però menys. Amb aquests temes no estem d'acord, però si ens podem posar d'acord amb això, ens hi posem. O sigui, jo no, com no tinc un centímetre, jo no sé si hi ha més distància entre el PSOE i Ciutadans que entre Convergència i la CUP. No m'atreveixo, però vull dir, oi que al final, si vols acords, doncs has de posar en comú el que puguis tenir en comú i deixar de banda l'altre, doncs això és la nova gramàtica.
Ha descartat a Rajoy, descarta la possibilitat de que el govern sigui presidit per un socialista però que aquest no sigui Pedro Sánchez?
jo crec que és molt difícil. També els partits, és veritat que tenim alguna virtut, però molts defectes. Canviar de liderat no és fàcil.
D'avui per demà.
No és fàcil, no és fàcil. I nosaltres no estem, i no ho dic amb menyspreu, la política italiana, que ha estat basada molts anys en combinacions d'aquesta naturalesa, nosaltres encara és que estem tot just entrant. És la primera vegada que després d'unes eleccions generals no hi ha una majoria clara ni unes aliances clares. En fi, menteixo, no és la primera vegada. L'any 96 hi va haver-hi una... La primera vegada que succeïa això, i va ser curiós, perquè ha estat recordat, va ser Felipe González qui primer li diu a Jordi Pujol: mira, no busquem combinacions estranyes, jo crec que ha guanyat el Partit Popular i crec que heu de fer l'esforç d'entendre-us. Després hem criticat tots molt aquell pacte, però realment qui el va iniciar, per dir-ho així, va ser el president sortint que havia perdut les eleccions, lo qual, en fi, no sé si era un gran encert, però jo crec que políticament l'honora.
Dues coses molt concretes, deixo que si algú vol fer-li alguna pregunta li faci, perquè ha de marxar també d'hora. La primera és avui fa una estona el Francesc Homs ha fet una piulada dient que s'inclou el compromís en aquest document de posar fi a la immersió lingüística.
No.
El punt que visió diu nos proponemos establecer un modelo educativo bilingüe o trilingüe añadiendo una lengua extranjera de preferencia el inglés a oficiales de cada comunidad, respetando las competencias de cada autonomía para establecer el peso ponderado de cada lengua en el horario escolar. És a dir, això què vol dir?
Pues això vol dir que la Generalitat té les competències per
dir... Per tant, això vol dir que en aquest cas el PSOE guanya, i vostè m'entendrà millor, el PSOE guanya Ciutadans respecte a la política que s'ha fet a les escoles a Catalunya?
Miri, jo ara li hauria de dir que sí i omplir molt de pit, però li vull dir la veritat. Això vol dir que el PSOE i Ciutadans, que tenen posicions diferents sobre això, han trobat una manera d'explicar que sense menystenir el que cada comunitat digui, sí que és veritat que volem la introducció d'una tercera llengua que implica ajustar l'horari que dediquen les escoles a les llengües. I aquí és veritat que a Catalunya hi ha un punt, diríem, especial, que nosaltres hem volgut definir com a llengua vehicular al català, que això vol dir que totes les classes es fan en català, o molt majoritàriament, i és veritat que molts diuen la introducció de llengües estrangeres demana no només que hi hagi una classe d'anglès, per dir-ho així, sinó alguna classe en anglès. I, bueno, en fi, però això són...
Però per entendre's, no afectarà per res, No. És a dir, això aquí continuarà no afecta... el sistema educatiu continuarà igual a Catalunya.
Els que nosaltres hem decidit i que està recollit a la Llei d'Educació de Catalunya.
Molt bé. Segon, escolta què he dit fa poca estona de Colau en aquest programa sobre el pacte entre el PSOE i Ciutadans.
Jo no sé si realment han calibrat bé el que estan fent, perquè bueno, jo crec que això a l'Estat, en general, si finalment acabem amb eleccions, això els penalitzarà, però a Catalunya em sembla que els pot trencar definitivament. No voler fer front a una realitat, que és Catalunya, amb un 80% o més de població a favor del referèndum, mirar cap a una altra banda, doncs potser el que li sembli una solució a curt termini acaba sent una catàstrofe electoral.
Bueno, PSC trencar-se Catalunya.
Jo estava a punt de dir una cosa, que és que no s'han de dir més. El PSC ja es va trencar, Es va trencar i de forma molt, molt, molt notable. Vaja, avui hi tenim gairebé més alts càrrecs del PSC que quan governàvem amb el tripartit. Vull dir que havien estat el PSC. Per tant, no... Jo, miri, si fem càlculs polítics partidistes d'aquesta naturalesa, doncs tot es pot dir. I ara, jo crec també que hi ha molts catalans que creuen que fer un canvi a Espanya, encara que no sigui el gran canvi que voldríem, val la pena. Jo crec que hi ha molts catalans que pensen que el diàleg entre partits doncs implica cessions mútues i que, si no, no hi ha manera de conformar majories. Jo crec que molts catalans, quan es llegeixin aquest acord, si l'arriben a llegir, doncs veuran doncs, que per la gent de la cultura, per la gent de la universitat, pels treballadors, pels pensionistes, hi ha molts elements positius en aquest pacte. Quin serà el seu judici? Miri, jo no ho sé. Ara, en tot cas, ens hi haurem de sotmetre a tots al judici ciutadà. Aquí és veritat que hi ha molta gent que diu que el referèndum és vital. Bueno, però jo, amb això, jo crec que cada cop hem de ser tots més exigents. Quan algú parla de referèndum, se li ha de preguntar quina pregunta faria. Si no, no s'hi val, perquè referèndum, imagini's que jo ara digués...
Quina pregunta faria, Miquel Iceta?
No, jo faria... Està vostè d'acord amb aquesta reforma constitucional? Jo ja ho he dit.
Ja, per cas...
Però per això, que jo ara podria dir, escolti, referèndum el meu... Perquè jo també parlo d'un referèndum. Però els que diuen, no, un referèndum només a Catalunya. Molt bé, per preguntar què? Si no ets capaç de dir això, jo crec que estàs amagant l'ou. I després, tots plegats, hem de recordar que hi ha gent que no li agrada que li recordi, però el darrer cop que es va votar la possibilitat d'emprar la via del referèndum a Catalunya, que va ser el 9 de novembre de l'any passat, jo vaig votar el mateix que els senyors Mas Puigdemont i fins i tot que l'Anna Gabriel. Que no. Perquè ells consideraven, ells per un motiu i jo per un altre, no vol dir que fos el mateix, però el darrer cop que va ser, per fer-los un punt de publicitat sense retribució, Catalunya sí que es pot, plantegen al Parlament de Catalunya com a camí per resoldre el problema català, el referèndum es troba que només voten ells, i que tots els altres grups, per raons evidentment diferents, no vull, però diuen que no. Jo no sé si ara alguns dels que han passat pantalles tan ràpidament voldrien retrocedir tornar-se a la pantalla i trobar-se en una pantalla anterior, això no ho sé, ho han de dir ells. Però clar, que algú, ahir em sembla que el jove Rull deia, no, és que el dret a decidir, escolta, però si jo vaig votar el mateix que tu, se va el dret a decidir el darrer cop que es va votar en el Parlament de Catalunya. Jo no sé si ara voldrien alguns retrocedir, i és lícit, en la vida, un pot córrer més, després parar, retrocedir, pot fer el que vulgui. Però per què? Perquè per alguns això no és una solució. I jo demano una cosa que sempre he dit. Escolti'm, no sembla més lògic intentar primer votar un nou acord que votar una separació definitiva? Jo no demano que la gent estigui d'acord, però que la reflexió l'hauríem de poder fer. Hi ha alguns que em diuen, escolta, és que això arriba ja tan tard que no estem disposats a esperar més. Bueno, no patiu, d'aquí 17 mesos serem independents, segons ens diuen.
Senyor Iceta, vostè va fer un discurs, una intervenció, crec que era en la sessió d'investidura de l'actual conseller de la Generalitat, que jo personalment vaig analitzar com extraordinària, perquè...
Oi, vas fer una piulada molt generosa, Jaume, sí, i
No, perquè era extraordinària, perquè era educada, perquè buscava el pacte, perquè buscava el diàleg, perquè sortia de la crispació que hi va haver al principi, amb un to que jo que considerava que no era del Parlament, i és així. I vostè és un home que busca el pacte i busca el diàleg. Vostè ha dit més d'una vegada que una de les solucions del problema que vivim a Catalunya hauria de passar per un referèndum. Ho ha dit més d'una vegada, ho acaba de dir ara aquí. Estava a favor de, o està a favor del dret a decidir.
Bueno, no, Jaume, no m'estiris tant. O sigui, jo crec que no hi ha solució sense votar, certament. Crec que el millor és primer votar un acord. Inclús alguna vegada he dit, i si això no és possible, caldrà parlar d'una llei de la claredat. Això és el que jo he dit. Dret a decidir. A mi no m'agrada gaire perquè crec que és una expressió massa imprecisa. Dret a decidir és decidir què i decidir qui. I com això no es diu, i alguns han utilitzat aquest embolcall per ficar-hi coses molt diferents, jo m'agrada molt més parlar en termes que entenc més precisos. Un referèndum a Catalunya sobre la independència, entenc perfectament el que vol dir, no ho comparteixo, però ho entenc. Dret a decidir o un referèndum sense especificar la pregunta, crec que pot amagar coses molt diferents i, per tant, em costa més definir-me sobre...
Bé, quedem-nos amb la llei de claredat. Va. Quedem-nos amb la llei de claredat, d'acord? Mm. Com pot estar a avalar l'acord d'ahir juntament, justament amb Ciutadans, que és un partit...